Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Sobre l'atenció social a la comarca i a partir de l'experiència de dues fundacions, de la Fundació Ave Maria i de la Fundació Privada Formació i Treball, totes dues fundacions privades. Marisol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Avui que ens porteu, vaja, anem amb un registre diferent avui.
Sí, totalment diferent. És veritat que en aquesta secció portem molts cops doncs, empresaris que porten projectes allò per estar amb altres empresaris, per oferir a altres empreses, però també hi ha empreses associades a la Federació d'Empresaris que estan treballant molt bé la qüestió de l'atenció social tant a persones discapacitades amb problemàtiques com a persones que bueno, tenen situacions difícils com per exemple el de l'atur, i hem volgut convidar aquestes empreses, aquestes fundacions, perquè ens expliquin què és el que estan fent i quin és el servei que estan donant a aquest tipus de persones.
Mm-hmm.
I indagar, com tu ben deies, que fins i tot guanyen premis algunes d'aquestes fundacions, i encara que no guanyin premis, és una labor que s'ha de posar en valor perquè és molt important.
La Fundació Privada de Formació i Treball depèn de Càritas. Núria, sí? Mestres, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, bona hora.
Esclar, no podem definir o no la podem definir com una empresa, una fundació. En el sentit, no sé si dir, tòpic, típic, amb el qual tenim més o menys codificat,
sí,
el mot d'empresa.
Funciona com una empresa.
Funciona com una empresa.
Val, però tots els nostres treballadors venen directament de serveis socials. Llavors, nosaltres, la nostra funció és ajudar-los a capacitar-los una altra vegada, perquè porten molt de temps sense treballar. Són persones en risc d'exclusió social totalment. I la nostra funció és doncs, que aquella persona en tot l'itinerari que està amb nosaltres pugui accedir una altra vegada al món laboral ordinari. Aquesta és la nostra funció, no és que es quedi amb nosaltres, sinó que faci un itinerari amb nosaltres, que treballi, que es formi, que faci alguns cursos si els hi fa falta, i pugui accedir una altra vegada al món laboral, perquè aquestes persones s'han excluït del món laboral i no hi ha manera de poder tornar. Llavors, la via, el pont, som nosaltres. Val? No intentem ajudar-los, però no podem salvar-los del tot. Val? Llavors, hi ha moltes persones que volen i perquè volen una altra vegada doncs, anar una altra vegada al món laboral, i altres persones doncs, que els hi costa més, val? Per el que sigui. Tenim darrere tot un equip d'itineraris de persones doncs, que estan per ells. Val? A part de la feina que fem, tenim diferents serveis aquí al Garraf. La fundació és molt gran, no només estem al Garraf, estem a Barcelona, estem a Sant Esteve, estem a Tarragona, estem a Cornellà. Doncs tot en global, l'objectiu és el mateix.
O sigui, val? Per aquestes persones vosaltres exerciu un paper conjuntural.
Exactament.
Transcendental, suposo, perquè és clar, ha de canviar la seva vida.
Exactament.
A partir del pas per la fundació, però això ha de ser conjuntural.
Ha de ser conjuntural totalment, sí.
És clar, aquí poden arribar joves.
Sí, majors de 45
majors de 45 anys.
Sí, persones grans, sí arribar de tot.
Sí, eh? Si t'haguessin de demanar, Núria, un cert perfil,
sí,
de l'usuari, quin seria?
Són més de 45 anys.
Més de 45,
sí,
anys.
Sí, aquest és el perfil. Val? És el perfil que s'ha trobat sense feina perquè ha vingut de la construcció, amb tot el boom que ja va haver-hi, doncs, va haver doncs, com un peron amb tota la crisi, i és gent doncs, que s'ha trobat d'un dia per l'altre, que no té feina, i que no pot accedir a una altra feina, perquè no té estudis, perquè no té eines, perquè li falten habilitats. Què passa? Doncs a mesura que va passant el temps, aquesta persona doncs, es va deprimint més, va agafant unes càrregues, unes motxilles, doncs, que són molt difícils perquè es veu que ell per si sol no pot accedir al món laboral.
Algunes d'aquestes persones pensen honestament i tenen tots els motius per pensar-ho que no treballaran mai més?
Sí.
Sí.
Sí, hi ha molts perfils i molts exemples que ens arriben de desesperació. De desesperació perquè es veuen que ja ningú els contractarà.
Tenen part de raó, Núria?
Sí, tenen part de raó, perquè segons quina certa edat l'empresa és molt difícil que et contractin. És molt difícil. Llavors, portes molt de temps sense treballar, tens una certa edat, has creat uns hàbits que ja no són els adequats.
Mm-hmm.
És molt difícil. Quan entres en una entrevista d'una empresa ordinària, ja no tenen les mateixes habilitats.
Disposició amb tu.
Ni disposició tampoc. Doncs llavors, clar, aquí què fem? Aquí els ensenyem a tot. Tant a treballar, com a presentar-se en una entrevista, com a fer el currículum, com a buscar feina, si necessiten algun tipus de curs, perquè quan puguin sortir del nostre itinerari, perquè és un itinerari més o menys d'un any, un any i mig, aquesta persona pugui tenir les habilitats i les eines per trobar feina. Pensa que més del 70% dels nostres usuaris o els nostres treballadors troben feina quan acaben amb nosaltres. Doncs és una dada molt, molt, molt bona. I la veritat que això ens satisfà i veus el procés, no?, d'una persona que ha entrat doncs, desanimada totalment,
uh-huh,
amb una càrrega, una motxilla a la darrera molt gran, i veus que s'ha superat, que ho ha superat, que ha trobat feina i et ve i et dona les gràcies, i això és, bueno, és el millor de la feina. És l'increïble. La veritat que és l'increïble.
Després hi tornarem. Què va passar amb la crisi? I si veritablement... Uh-huh. El vostre termòmetre diu que ha passat la part pitjor o que per moltes persones continuen immerses dins una crisi que no veiem o que ens diuen que ja ha passat i veritablement no ha passat a peu de carrer.
Sí que es veu últimament com un ressorgiment de la crisi aquesta, no? De que, bueno, doncs que hi ha més volum de feina, i sí que és veritat, no? I sobretot ens donem compte que quan acaben els nostres treballadors el dia següent tenen feina, o abans. Ja treballadors, mira, aquest trimestre, 4 dels nostres treballadors han marxat abans de que acabés el seu itinerari, perquè han trobat feina abans. Això feia molt de temps que no passava. Això és una alegria per nosaltres, totalment. O sigui, que se'ns vagi un treballador perquè ha trobat feina és el millor del món. És un problema, perquè treballem amb serveis, treballem amb ajuntaments, tenim una bugaderia, hem de donar un servei. O sigui, hem de ser molt àgils, molt ràpids, perquè aquella persona que se'n va poder incorporar una altra persona, poder ensenyar-la i una altra vegada, i que el servei continuï.
És a dir, que no es perdi aquella plaça i que s'ocupi el més aviat possible per algú que pugui tornar a tenir una necessitat aquí.
Exactament.
No?
Però sí que és veritat que hi ha molta gent encara amb moltes necessitats. Això, serveis socials, està ple.
D'acord.
Sí.
Tornem a l'inici. Qui ho sap, tot això? Qui és coneixedor d'aquesta realitat? Qui la té prou en compte? Qui, en fi, fa alguna cosa perquè el servei que poden fer fundacions del vostre tipus el puguin fer cada vegada d'una manera més eficient o tingueu més suport? Qui ho sap, això?
Doncs això ho ha de saber els ajuntaments amb els que treballem i amb els que volem treballar. Nosaltres estem treballant a Vilanova, estem treballant a Sitges, estem treballant a Sant Pere de Ribes, a Canyelles, a Olivella, tenim molt de contacte.
Són realitats molt diferents?
Són realitats... No són molt diferents.
No són molt diferents.
No són molt diferents, no. No, en totes les poblacions et trobes les mateixes realitats. Això sí que és veritat. Sí que es necessita sempre el recolzament i sempre en demanes més, per part de l'administració, això està clar. En demanes més, val? I sobretot el Departament de Serveis Socials de cada departament és el que empuja, El que empuja i el que, ostres, hi ha una fundació que és Formació i Treball, que està fent un projecte, que ens està ajudant. Hem d'ajudar amb aquesta empresa.
Uh-huh.
Val? Això és el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem créixer. Nosaltres portem aquí des de l'any 2002. La fundació està creada l'any 92. I ara mateix som 40 treballadors aquí. Val? Més de la meitat són amb contracte d'inserció, són amb persones que estan fent un itinerari. I volem créixer. Fem diversos serveis, com és el tema de la bugaderia, que estem treballant per restaurants, hotels, de Sitges, de Vilanova, de Sant Pere de Ribes, de Cubelles. Després tenim altres serveis, que això és com un servei que l'Ajuntament en principi no hi és dins, però sí que és com a intermediari, perquè Serveis Socials en sap molt d'aquest projecte. I després tenim altres que treballem directament amb ajuntaments, recollida de mobles, recollida de cartró, recollida de saques, bueno, doncs hi ha diferents coses amb les que col·laborem i bueno, intentem doncs, posar el nostre gra, no? Que venen aquestes grans empreses que quasi ho volen menjar tot, no? I bueno, doncs nosaltres sempre som aquella empresa petita amb acció social que volem accedir-hi.
I jo no puc més, dir que veniu de Càritas...
Sí,
marca d'alguna manera?
Sí, els nostres orígens són de Càritas, això està clar. Sí que és veritat que amb els anys ens hem anat emancipant, val? De Càritas.
Ho dic per si...
Però anem de la mà.
Allò de... No, l'església i mare... Sí,
sí... Clar, Fundació Formació Treball neix de la mà de Càritas perquè neix de la recollida de roba, val? De les esglésies, de les diocesanes... Llavors, tot això... és com quan es crea Formació i Treball, perquè es veu una necessitat de que molta gent està, bueno, està, hi ha unes dones que estan recollint a les esglésies aquestes robes i es veu una necessitat de fer algun projecte. I comencem així, vale? Formació i Treball comença amb aquest projecte. Ara mateix a Sant Esteve a Rovira tenim una planta que és la més gran del sud d'Europa on reciclem tota la roba que ens arriba tant de Catalunya com de fora de Catalunya també, vale? Llavors anem molt de mà d'en Càritas perquè totes les parròquies, tot ens arriba també de Càritas. Tots els contenidors, aquests taronges que tenim al carrer, aquests són els nostres i aquests són el que molta gent m'ho pregunta i això és algo molt, molt, molt interessant, és el tema de la roba. Què fem amb la roba? És molt important que la gent s'adoni que aquesta roba dona treball. Dona oportunitat.
La roba dels contenidors taronges,
La roba dels contenidors dona treball i dona oportunitat a la gent que està en risc d'exclusió social. Aquesta roba arriba a una planta amb triatge, amb més de 60 persones que estan allà triant. I després tenim diferents botigues, tant a Barcelona, a Tarragona, com a Recibaix, bueno, a Cornellà, i bueno, a Vilanova estem intentant...
Obrir una botiga.
Estem intentant obrir una botiga. Fa un any més o menys que estem buscant un local, sabem que els lloguers de Vilanova són molt alts.
Per a tots tipus de públic, eh?
Per tot tipus de
públic. És a dir, no es tracta d'aquest servei de Càritas adreçat específicament.
No. Aquestes botigues va adreçat a tot tipus de gent amb preus molt assequibles perquè l'objectiu no és el benefici, sinó l'objectiu és poder incorporar al món laboral una persona que fa molt de temps que no treballa, poder-la empoderar d'aquest treball i que pugui adquirir aquestes habilitats perquè pugui accedir després doncs, a una altra botiga o a un altre lloc. Val? Té aquesta experiència ja, perquè l'ha passat amb nosaltres. I això és molt important. A part de les donacions que directament fem amb serveis socials de persones necessitades que encara no han accedit al món laboral i tenen aquesta necessitat de roba, val? Tant per nens, per bebès, per gent adulta. Val? Es fa molta, molta.
Si et pregunto així, hi ha molta gent pobra?
Sí.
Sí.
Sí. Malauradament sí, no ens adonem, però sí que és
veritat. No ens adonem, però sí.
Però sí, sí, a vegades no ho volem veure,
A vegades no ho volem veure, sí, però sí.
Estem en un lloc també molt privilegiat, jo crec.
Molt d'escenari, molt de postal.
Sí, molt de postal, molt maco, però és veritat. Hi ha molta gent molt necessitada. I molta gent que a vegades treballa, i això és veritat, i és pobra igualment. Perquè els sous no arriben a el que haurien d'arribar econòmicament per al nivell que tenim.
Que aquesta deu ser la pitjor pobresa,
Sí.
Treballes per no sortir de pobre.
Ah, exactament. Perquè a vegades no tens les 40 hores, a vegades tens 20, perquè el sou és baix. Llavors, clar, hi ha moltes necessitats. Sí que és veritat, és veritat.
Saludem a la Núria Pasqual. Núria, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
I gairebé podríem dir...
Per convidar-nos.
Ni ara. Només podríem... Vaja, podríem anar de bugaderia a bugaderia. Perquè el projecte de la bugaderia de la Fundació Ave Maria també té, en el seu objectiu final, anar inserint en el món laboral...
A gent amb discapacitat.
Amb discapacitat,
exacte,
no?
Sí, perquè el 70% de la gent amb discapacitat no té feina i és molt difícil que en trobi.
És a dir, de tota la gent que no té feina, la gent amb discapacitat encara ho té més difícil per aconseguir-la.
Efectivament.
Això ha canviat o no?
No.
O amb tots els anys que porteu, quin
no,
nom
no,
és
no,
segur?
No, jo crec que cada vegada va pitjor, perquè amb la crisi econòmica que hi ha hagut, la gent amb discapacitat encara s'ha vist més afectada. Alguns d'ells tenen menys preparació i per això nosaltres estem fent aquesta bugaderia, perquè és una bugaderia que ajuda a que la gent amb discapacitat que té problemes cognitius pugui treballar amb més facilitat. La nostra bugaderia, crec que hi va haver el responsable de robòtica,
sí,
però
va molt bé refrescar-ho.
Ho va estudiar, jo us ho explico
i sobretot
una miqueta,
en l'àmbit social de la bugaderia.
Exacte. Nosaltres fa 12 anys aproximadament que vam posar en marxa aquesta bugaderia a la nostra fundació, perquè els treballadors que tenim nosaltres a la fundació a la bugaderia de la fundació, perdó, uh-huh, són gent amb discapacitat i evidentment has de començar predicant amb l'exemple des de casa, no? Llavors, és molt fàcil a casa saber de qui és cada peça de roba, però quan tu estàs en una bugaderia on hi ha la roba de 60 persones, doncs com te n'en recordes de què va a cada lloc? Aleshores, es va idear un sistema que és força senzill, que és un xip que s'enganxa a la peça de roba amb una etiqueta que es termosegella, perquè clar, les etiquetes abans la gent marcava les peces de roba des de casa, mm-hmm, cadascú marca les peces de roba a la seva manera, hi ha etiquetes que es planxen, etiquetes que es cusen, mm-hmm, es marquen, mm-hmm, amb el rotulador aquell que teòricament no s'esborra mai, però que a la tercera rentada ja no es veu el nom per enlloc.
Quantes les... persones s'hi han trobat amb això?
Moltíssimes.
Etiquetes i rotuladors, etc. I al final les peces de roba van amunt i avall i la feina és, eh?
La feina és molt gran. Aleshores es va idear aquest sistema, vale? El xip que s'enganxa amb aquesta etiqueta es termosegella, va amb una tinta indeleble que no s'esborra i això es passa per un lector RFID que hi ha a la taula on es plega la roba. Al darrere d'aquesta taula hi ha unes prestatgeries on hi ha unes cubetes amb el nom de cada persona i llavors quan ells passen aquell lector a la pantalla de l'ordinador s'encén com un LED, no? Surt el nom de la persona a qui pertany aquella peça de roba, diu quina mena de peça és, si és un pantaló de pijama, una samarreta d'hivern, una samarreta d'estiu, i a més a sota la cubeta també s'encén una llum. Això ajuda molt a que la persona que ha de posar la roba en aquella cubeta doncs la trobi amb facilitat. Després hi ha una altra persona que reparteix aquestes cubetes per les llars, vale? Va amb una PDA i a l'armari de cada persona també es marca de qui mm-hmm, és aquell armari.
I per tant, es redueix gairebé al 0% la possibilitat d'error.
Exacte, es redueix moltíssim.
I aquest és el sistema que ha merescut un reconeixement i aquest és el sistema que, si bueno, tot va bé, es pot anar implantant en diferents residències i llocs. La versió evolucionada d'aquest sistema.
Estamos en ello.
Estamos en ello.
La veritat és que és un dels nostres projectes de futur. Ja et dic, nosaltres ja fa 12 anys que ho tenim instaurat i ara sí que ens agradaria que hi haguessin altres centres de la mateixa tipologia que nosaltres, o no, o residències, mm-hmm, d'avis, no? Perquè nosaltres, mm-hmm, tenim gent amb discapacitat intel·lectual que treballa a la bugaderia, però també tenim gent amb discapacitat física. I pot haver una persona doncs, que tingui una discapacitat sensorial, potser no necessita tants ajuts, mm-hmm, però bueno, el sistema de la identificació ajuda a qualsevol.
Home, i segur,
no?
Que no hi ha residència d'avis que no digui que no ha perdut una peça de roba.
Malauradament
crec
que no. I residències de discapacitats
també,
moltes,
no?
Moltes. Però bueno, a l'últim premi ens l'han donat per una altra cosa.
Exacte, i aquest també l'haurem de comentar. Però gairebé lliguem, en el vostre cas, Núria, uh-huh, l'altra sí. Núria, hem de suposar que moltes de les persones que arriben a vosaltres sí. tenen un entorn familiar enormement preocupat o angoixat.
Sí.
Perquè, diguem-ne, el pare de família, són més homes o dones els que arriben a vosaltres, per començar.
En tenim de tot, eh?
Teniu de tot.
És igual, eh?
Però,
sí,
per,
sí.
Vaja, no, doncs deixem-ho no, que no, no. un membre de la família trobi feina sí. i, per tant, ajudi a tirar aquest carro. Uh-huh. En el cas, suposo, de l'altra uh-huh. Núria, la preocupació és de la família amb aquell fill o aquella filla i com es podrà desenvolupar en el futur quan la família no hi sigui, no?
Evidentment, és una preocupació mm-hmm. molt gran.
Per tant, hi ha dues preocupacions aquí,
sí.
mm-hmm. en àmbits diferents, en àmbits per dir-ho d'alguna manera, mm-hmm. però que totes dues són molt potents
sí.
i que s'han de poder, no sé si dir, vehicular o gestionar o resoldre d'alguna manera o una altra. Perquè pels pares suposo que poder assegurar el futur dels fills és una de les tranquil·litats més grans que es pot donar.
Home, jo et puc dir que, aviam, en el meu cas jo tinc dues filles, no? I per mi és una tranquil·litat saber que a dia d'avui són independents i elles poden viure del fruit de la seva
per
feina,
elles mateixes.
No? Per elles mateixes. Però clar, jo em poso en el lloc de pares que tenen fills amb alguna dificultat, no? A part del patiment que tu puguis sentir com a pare, perquè clar, si jo demà no hi soc, les meves filles poden sobreviure sense cap problema. A aquests pares se'ls afegeix el patiment de que el dia que jo no hi sigui, què passarà? Ja no és tan sols els usuaris, perquè nosaltres els anomenem usuaris, sí. Que viuen a la nostra residència, que aquests, a fi al cap, estan en una institució i estaran cuidats, perquè ja porten temps amb nosaltres i ja doncs, estan habituats, no?, a estar en una institució. Però què passa amb els nois, noies amb discapacitat que no estan institucionalitzats i que, a més, no tenen feina, no? I que el seu nivell de discapacitat no és tan gran com per percebre una pensió. Mm-hmm. Què passa amb aquesta gent?
L'altra neu se senteix, eh? Aquelles persones que estan en terra de ningú.
Exacte.
En terra de ningú.
Exacte. Llavors, clar, per nosaltres...
Són massa poc per algunes coses i tenen massa per altres.
Exacte. Això és una dificultat afegida. Llavors, nosaltres, amb aquesta bugaderia que hem instal·lat ja fa 12 anys, que hem millorat, en aquests moments és una planta pilot que oferim a gent d'altres centres perquè vingui. I si hi ha gent que volen fer contractacions, com és el cas de la Núria, no?
I tant.
Doncs poden venir a fer pràctiques, a aprendre, a fer formació, i si es venen aquestes bugaderies amb altres centres, doncs aquesta gent té un ventall més ampli.
Quan parleu de persones no institucionalitzades, voleu dir aquelles que viuen amb la seva família?
Exacte, o que estan, doncs, a lo millor treball... Bueno, sí, els que estan en un centre especial de treball...
D'alguna manera ja estan.
Aquests ja estan, sí, ja formen part del sistema.
Voleu dir tots aquells que estan a casa seva i que els pares poden dir, doncs, vol dir que nosaltres no hi siguem, què passarà?
Exacte, exacte.
N'hi ha molts, així?
Em sembla
fins
que
on
no.
Podeu saber? Perquè
home,
no sé si
quants.
Això també és fàcil de saber o no... No deu ser massa fàcil de saber,
no,
suposo.
Perquè a vegades les famílies tampoc ho exposen
clar,
clarament. No?
Perquè continua sent una qüestió, a vegades, complexa de poder gestionar.
Sí, però també és veritat que serveis socials cada vegada ho sap més i també nosaltres estem connectats amb serveis socials de Sitges i intentem, doncs, ser... No sé, treballar en xarxa, que penso que és el que ens fa créixer a tots, no? No ens podem tancar. Si treballem en xarxa,
exactament,
és molt més fàcil que tots arribem a més. Perquè si nosaltres ens quedem el nostre saber per nosaltres i no el fem extensiu, de què ens serveix, no? Crec que lo important és treballar. Jo avui, per exemple, he après molt escoltant a la Núria, no? I he après coses que ignorava.
I això serà recíproc, molt probablement.
És igual per mi.
Però és important, no?
És, igual, és molt important conèixer-nos i donar-nos a conèixer,
exacte,
no?
Exacte.
I l'oportunitat que ens dona, doncs, la ràdio, la televisió, doncs, és molt important per nosaltres, això és claríssim.
En el cas de la Núria hi ha més derivades, les persones tutelades.
Ah, bueno, clar, és que la Fundació Ave Maria va créixer, bueno, va néixer fa 30 anys, aquest any, el dia 1 de juliol, fem un sopar de 30 aniversari. Llavors nosaltres, a mesura que han anat sortint, no?, problemes o oportunitats, doncs hem
anat...
O noves necessitats, vale?, hem anat intentant donar-los resposta. Vale?
D'acord. Com definim una persona tutelada o una persona que entra dins l'àmbit d'algú que l'ha de tutelar?
Bé, nosaltres, al tenir la residència de discapacitats, ens trobem que hi ha usuaris que ells són fills únics i en el moment en què els pares falten, qui es fa càrrec d'ells, no? I detectes que hi ha una necessitat. Aquí, a la comarca del Garraf, no hi havia cap entitat tutelar i la Fundació Ave Maria en va crear una, que avui en dia té 100 i pico de persones tutelades que són super, super independents, vale? Però que sempre més hi haurà d'haver un lligam entre nosaltres perquè, bueno, aquella sensació de que la necessitat la vas detectar i vas ajudar, no?, a canalitzar, doncs hi és.
Què uneix aquestes 100 persones? El fet que en la seva vida diària s'han trobat en una circumstància que necessitaven algú que pogués gestionar el seu dia a dia?
Exacte, o bé el seu patrimoni, o bé els ajudin amb temes de salut. Aviam, allà no hi ha només gent amb discapacitat psíquica, eh?
Per això t'ho preguntava.
Hi ha gent, pues, amb problemes de salut mental, avis que estan sols i que potser la seva família, doncs, els hi prenia el patrimoni, perquè clar, si tu no estàs incapacitat, qui vetlla pels teus interessos? Perquè algú pugui anar a ajudar-te,
aquí tots
aquella
ens mirem,
persona
perquè en aquest cas
ha de ser un tutor. Bueno, clar, és que això ens pot passar a qualsevol de nosaltres, aquí ja no és el tema de la discapacitat, no?
És a dir, avis entran... als quals la família els vol prendre el patrimoni.
Exacte. Llavors, aquesta gent no és que siguin gent que té una malaltia mental, és simplement gent que s'ha fet gran
i que s'ha trobat amb aquesta
situació. I que no es pot autogovernar, que necessiten ajut per moltes coses. Però tu no pots anar a un metge i demanar explicacions de què li passa a aquella persona si no ets o un familiar molt proper o ets el seu tutor. Vale? Llavors, això és el que fa l'entitat tutelar, tutelar a totes aquestes persones que tenen necessitats. Això us ho explicaria molt millor la Maite, que és la seva directora.
Però en qualsevol cas, però, diguem-ne,
jo
és un altre...
Feu un esbós molt, molt petitet.
És un altre de les vessants de, la Fundació. I després, aquest Institut de Robòtica, que ha acabat, d'alguna manera, introduint-se també en els àmbits de la Fundació que veritablement creuen i han cregut sempre, perquè si no, no hagués nascut l'Institut, que la tecnologia pot ajudar enormement a les persones.
Bé, no podem negar, no? La tecnologia està aquí, vull dir, no pots girar la cara i no veure el que hi ha. La tecnologia és el futur. Hi ha moltes coses que sense la tecnologia no es fan. Abans la gent anava amb carro, avui en dia tenim uns cotxes impressionants, no? Llavors, en el sector nostre no podem tancar els ulls a la innovació. I ens ajuda molt. Nosaltres també fa aproximadament 12 anys vam fer la taula d'estimulació Harmony, que és una taula amb dues pantalles tàctils, una que està damunt la taula, una que està al davant de l'usuari, que és una taula d'estimulació cognitiva. I allà es mesuren una sèrie d'inputs, no? Però no podíem fer la lectura de les emocions, perquè no... Tu, fruit de l'observació, pots veure si la persona que està fent un trencaclosques o està fent alguna activitat en aquella taula s'avorreix, li agrada, no li agrada, però realment la certesa al 100% no la tens. Llavors, ara, com que hi ha tantes eines al nostre abast, doncs s'està creant un projecte que s'ha creat ja a l'Autònome, que a través d'unes eines... tan maques, no? Hi ha una espècie de corona que mesura l'estimulació cerebral. Després hi ha com una espècie de pulsera que porta unes connexions en els dits, que mesura la connectivitat de la pell. I a davant de la pantalla de l'ordinador també es posa una coseta que es diu l'eye tracking, que fa el seguiment d'ulls, i a través d'una webcam també tu tens el reconeixement facial. Hi ha un programa informàtic que uneix tot això i que determina les emocions dels usuaris, i a partir d'aquí sí que podem valorar, no?, amb un rigor més científic.
D'una forma objectiva.
Exacte. Si aquella persona, aquell programa que en aquell moment està fent servir, li agrada, no li agrada, li diverteix, l'avorreix, si veus que està, que els ulls no es mouen durant molt temps, és que està passant absolutament de l'activitat, no? Doncs ha arribat el moment de passar a un altre.
Això és com un petit miracle, És a dir, la lectura de les emocions.
Sí,
és increïble. Sí.
Després hi haurà persones que diran, deixa't estar, que jo ja sé què li passa, que no dic que no.
No, també.
Però
també,
en l'àmbit científic és necessari objectivar les emocions.
Sí, a més tenim a l'Institut de Recerca de l'Hospital de Bellvitge, i Bell, que és qui fa aquesta medició.
Els qui validen totes aquestes dades.
Vull dir, no és algú etereo que està allà, que nosaltres fem volar coloms i pensem que sí.
Bé, no ho és perquè merescut, acaba de mereixer un premi de la Fundació La Caixa.
Efectivament.
La Núria ens explicava això, se'n presenten 50.000, d'en 50.000 se n'escullen 1.200...
Exacte, de 5.000. De 5.000 es fa un cribatge, sí, llavors n'hi ha 1.200, d'aquests 1.200 hi ha 50 finalistes, d'aquests 50 finalistes hi ha 10 entitats que reben un premi, 3 més que tenen un accèssit, i aquest any nosaltres, novament, vam tornar a rebre un premi. Val a dir que és la tercera edició d'aquests premis de la Caixa, i en aquesta tercera edició nosaltres ja és la segona vegada que rebem un premi, i això ens omple d'orgull, la veritat.
I tot això surt d'una sala de què? De 50 metres quadrats?
Sí,
amb prou feines?
Potser menys. Sí, però d'unes ments pensants, d'una observació fruit de molts anys, d'un treball conjunt de l'Institut de la Robòtica amb el personal d'atenció directa i els tècnics de la Fundació Ave Maria. Hem de dir que el capital humà que tenim nosaltres és molt, molt, molt important.
Ho dèiem aquest matí a la tertúlia i ens semblava que la conversa aniria a petar per aquí avui també. El valor, el valor humà de les coses davant els pressupostos.
Mm-hmm.
I aquí em sembla que estem amb dues entitats que es poden donar la mà.
Sí.
Allò que es pot, allò que es pot arribar a fer amb el que tens sobre la taula.
Amb el que tens. I és difícil a vegades, eh?
En un món...
He quedat sorpresa, el que m'has explicat.
En un món on probablement tenim aquella sensació que si no tens els diners no pots fer res.
Sí, perquè tot val diners.
Perquè tot val diners.
Tot val diners i tot és un esforç i has de posar moltes ganes i a part has de tenir
perpètuament ganes, no?
Sí.
Perquè és clar,
si no tens el recolzament, doncs vinga, intentar-ho d'una manera o d'una altra.
Tot això ha sortit d'una sala de 50 metres quadrats, d'un institut de robòtica que quan teníem el seu director aquí ens deia és que quan venen especialistes d'arreu del món no sabem on ficar-los, els anem passejant per alguns locals que té la Fundació perquè com que encara no tenim el lloc on ficar tot això...
No, aquest ha estat un projecte que va començar doncs, fa gairebé 2 anys, que nosaltres vam pensar que podríem fer una residència, perquè aquest és un tema que encara no hem tocat. Tenim una sèrie de pisos amb suport intermitent per gent amb problemes de salut mental i també... una lleugera discapacitat, són gent autònoma que poden viure sols, però que necessiten suport per a algunes de les activitats de la vida diària, no? Ells sols no se n'acaben de sortir. Llavors nosaltres volíem construir una residència per tenir-los tots en un mateix lloc, perquè els tenim a la Plana Est, en pisos d'habitatge assequible de la Caixa. Clar, això fa que s'encareixi molt el projecte. També tenim el suport de l'Ajuntament de Sitges, sense aquest suport i el suport de la Caixa no ho podríem acabar de tirar endavant. Però bueno, estem lluitant. I en aquesta residència que volíem construir, a la planta baixa hi havia d'anar l'institut. Aquest projecte ha estat una mica així, s'ha quedat en l'aire, però bueno, estem decantant-nos cap a una altra banda i sí que és veritat que estem adequant uns baixos que tenim a l'Oasis i segurament acabarà allà.
Acabarà allà.
Si més no, de forma temporal. En el futur ja veurem, no? Perquè com bé deia la Núria, els diners ens calen molt, sí que és veritat. Sí. Que lluitem molt per obtenir tota mena de subvencions, sempre que hi ha la possibilitat de presentar-nos a alguna subvenció, allà anem, presentem el projecte i bueno,
us ho pregunto, sí, perquè en l'experiència de cadascuna, diríeu alguna cosa en veu alta a les institucions? Si d'alguna manera som conscients a vegades de tot això, del que està passant, del que s'està fent, de com s'està gestionant aquesta realitat tan punyent que viviu.
Sí, jo crec que com deia ella, no, serveis socials treballem molt conjuntament i som molt conscients i és el departament de la institució doncs que està molt recolzat per nosaltres, però amb ells directament també els hi costa molt arribar al polític, al que hi és a dalt, sí, i comunicar, no, tot el que està passant, perquè sé, no, que hi ha altres prioritats i altres coses, no? Però és que aquest és un problema que greu. Llavors, hi ha fundacions com l'Ave Maria, com nosaltres, que intentem ajudar a les persones i necessitem aquest recolzament, o necessitem que vegin que estem aquí, i que podem ajudar.
Ho dic precisament per si hi ha un lloc en tota aquesta cadena, hi ha una balda, que arribes a una balda i a partir d'aquella tot s'alenteix, tot costa molt.
Sí, és complicat, perquè, com bé diu la Núria, els serveis socials moltes vegades no tenen prou recursos, no? I aquests recursos els han de repartir. Què podríem demanar? Doncs que, clar, que les entitats superiors repartissin més diners pel món social, que en calen molts. En calen perquè hi ha molta, molta gent que necessita suport, moltíssima.
Sí, no hi ha aquesta conscienciació encara, jo crec, encara estem en un altre nivell. Llavors, clar, serveis socials es veu molt limitat moltes vegades, que diu ella.
Clar, el manteniment d'una residència com la nostra és molt gran.
Clar.
I a vegades doncs has de fer verdaders equilibris, no?
Sí.
Perquè, bueno, tens unes persones allà que mereixen ser ben atesos i la seva qualitat de vida doncs està per davant de tot. I hem d'estar doncs constantment innovant i clar, això té un cost molt elevat.
Té un cost molt elevat.
Però que hi hagi un cost elevat no vol dir que haguem de deixar de fer-ho.
Bueno, s'ha d'intentar.
I sembla mentida perquè estem parlant de dues o tres realitats i encara afegiríem, si aquí tinguéssim un representant, que els diré, d'una residència d'avis, doncs aleshores afegiríem tot un altre munt, tot un altre rosari de greuges o circumstàncies que també anirien a picar a les mateixes portes, no? Però, esclar, des de persones tutelades, que no són joves de 14 o 15, sinó que poden ser homes i dones de 40, 50, 60...
80.
80.
Sí.
fins a persones de 40 que busquen feina i creuen que ja no en trobaran mai més i tot.
Sí, sí, hi ha molts problemes ja... Clar, depressió quasi, eh? Home. Arriben a... Clar, porten molt de temps sense treballar, sense tenir cap ajuda, sense tenir res. Ja no tenen el valor ja d'anar ni a buscar feina. És que es troben perduts totalment, com fora de la societat. Tenen fills, tenen dona, bueno, la seva dona també es troba el mateix, igual, exactament. Clar, veure com un llum d'esperança amb nosaltres, de, bueno, començo a treballar aquí i puc crear les meves habilitats per després i que m'ajudaran en tot l'itinerari i que quan acaba amb nosaltres seguim aquesta persona, o sigui, no la deixem ja, seguim l'itinerari que fa, si ha trobat feina, si no, si l'hem d'ajudar d'alguna manera, pot venir amb nosaltres també a fer recerca de feina, tenim una aula oberta, tenen el recolzament total nostre, total. Però sí que és veritat que la persona ha de posar de la seva part també.
Ha de posar de la seva part.
Ha de posar de la seva part. És molt important, molt important.
Això encara no ens havia sortit aquí.
Sí.
Però,
esclar. Tothom ha de posar el seu granet de sorra. Clar, per molt que tu vulguis ajudar una persona, si aquella persona no es deixa ajudar, és molt, molt, molt difícil.
Això es pot dir d'aquesta manera?
És així.
Hi ha persones que no es deixen ajudar?
Hi ha persones que no es deixen ajudar. Pels problemes que tinguin, eh? Hi ha persones que tenen altres problemes que potser s'han de tractar abans...
D'acord.
Abans de començar a treballar.
Vols dir que ha arribat en un estadi
Clar.
De la seva vida que és difícil demanar-li un esforç.
Exactament.
Diguem-ne, vale. Perquè ha cremat moltes coses.
Exactament. Durant la seva vida ha cremat moltes coses i ha arribat en un moment doncs, molt, molt, molt crític de la seva vida. Llavors potser necessita fer una altra cosa que potser nosaltres no podem ajudar-lo abans de començar a treballar. abans de començar una altra vegada la seva vida, una altra vegada. Ens trobem, som casos puntuals, eh? És veritat que sí que són casos puntuals, però ens trobem de tot. Ens trobem amb la persona doncs, que ve molt desanimada i que al cap d'un mes les veus que dius, ostres, és una altra persona totalment. I tenim persones que, com he comentat abans, no, nosaltres estem en un itinerari, més o menys d'un any, un any i mig, però hi ha persones que s'han arribat a quedar amb nosaltres i passen a ser persones d'estructura. Nosaltres diem persones d'estructura, la persona que ja té un contracte fixe, que ja està, no? I que acaba sent cap d'aquell servei, doncs, perquè aquell servei va començar com algú molt petit i al final doncs, ha sigut un servei doncs, de llarga durada i que necessites una persona ja especialitzada que ensenyi a les altres persones que venen arribant a la nostra fundació.
És a dir, aquella persona que en el seu dia va formar part de... aquest projecte, al final acaba sent un monitor d'aquest projecte per altres persones.
I tant.
A partir del que ens deia la Núria Pasqual a l'inici, si costa molt que persones amb discapacitat arribin al mercat laboral, això millorarà en els propers anys?
No ho sabem. Esperem que sí. Esperem que creixin altres iniciatives com la nostra bugaderia que pugui ajudar, no? La Caixa té un projecte molt important amb això, suposo que la Núria el coneixerà.
Sí, la Caixa també que treballem també amb ells.
Ho dic perquè si no és per entitats o fundacions que tinguin aquesta convicció, si al mercat laboral li costarà molt obrir-se a això.
Jo crec que aquesta pregunta se li hauria de fer als grans empresaris, no? Què estan disposats ells a fer?
Ens queden molt lluny a nosaltres.
Bueno, els mitjans, que també n'hi ha, perquè hi ha petita mitjana empresa.
Què estan disposats a fer?
Quants d'ells estan disposats a donar feina a gent amb discapacitat, perquè hi ha molts graus de discapacitat.
Sí.
Vale? Hi ha des de fer fotocòpies, hi ha gent que les feines rutinàries les pot fer amb molta facilitat. Quanta gent està disposada a obrir aquesta possibilitat a la seva empresa? Això ja queda una mica a les seves mans, no?
Vols dir fora del marc legal, que també us obligaria a fer-ho, en més d'una circumstància?
Sí, amb l'analisme, no? Però... quanta gent, perquè hi ha gent que fa un donatiu per complir amb l'ISMI.
D'acord. Vale? A canvi de... És a dir, jo no incorporo la persona, però bueno, faig un...
Hi ha entitats que potser també els hi és difícil.
Sí, sí.
I està bé que el compleixin.
D'acord.
A entitats com la nostra això els hi va molt bé. Però, si més no, l'oportunitat... Potser hi ha entitats que no saben que la tenen, no? De donar feina a gent d'aquest col·lectiu.
Agafem un altre argument que sempre ens havíeu deixat. Tenim més coneixement de les persones amb discapacitat, és una realitat més visible que fa anys enrere.
Sí, sí.
Però, en canvi, pel que ens dius, Núria, encara hi ha molt desconeixement sobre els diferents graus de discapacitat. o tenim aquella sensació que una persona discapacitada ja no hi ha allò de dir no, se pot fer, no, no la...
Jo crec que cada vegada hi ha més sensibilitat cap a aquest col·lectiu, però sí que hi continua havent desconeixement. Potser cal acabar d'explicar bé quines discapacitats hi ha, no? I que no, doncs clar, no és el mateix un grau d'un 33% que d'un 90%. La gent que té un 90% de discapacitat són gent que està institucionalitzada. Hi ha gent que pot tenir un 33% de discapacitat que potser només és un problema de sordera. I això també és una discapacitat, però aquesta persona pot treballar perfectament.
Sí, sí, Beethoven era sord.
Exacte.
Si és que es vol dir així,
i va ser molt creatiu, no?
I va ser molt creatiu, vaja.
Va arribar molt lluny.
Va arribar molt lluny, d'acord. Això és difícil d'introduir, suposo, eh?
Sí.
Aquest discurs.
Sí.
Aquest discurs en el sentit de... aquesta veritat és difícil d'introduir. I suposo que la crisi no ha afavorit
a
introduir-la.
En absolut.
Si per les persones, diguem-ne, cometes, capaces...
I productives
han quedat fora del mercat laboral, clar, les persones a qui els pot costar més entrar, doncs definitivament ja no, ja ni s'hi compta.
No, costa molt més.
Ha canviat això en aquests darrers temps? De la mateixa manera que la Núria ens deia, mira, dona la sensació que alguna cosa, en el cas vostre...
És difícil, potser.
És molt difícil.
És molt difícil.
La crisi, si és cert que estem sortint de la crisi, fa tan poc que encara no hem tingut temps de notar aquesta millora.
D'acord. Aquesta prèvia també és molt gràfica, eh?
Sí, a nosaltres ens costarà una mica més.
Si és cert que hem sortit de la crisi, d'acord.
Clar, costa més.
Molt més.
En aquests perfils és més difícil. L'empresari no té aquesta visió encara, però ni molt menys.
La societat tampoc la deu tenir.
Ni la societat tampoc.
I la societat tampoc.
La societat jo crec que tampoc, eh? No, encara no estem, saps? És com deia ella, no? La persona discapacitada, ostres... No, perquè no em farà bé la feina i aquestes coses, jo tinc que entregar...
La fan molt bé.
I són persones que la fan millor, segurament, eh? Segurament.
Algunes tasques sí.
I tant.
Vols dir més escrupolositat, sí, també sí, responsabilitat?
Sí, són molt rigorosos.
Són molt rigorosos, és veritat, eh?
Molt.
És veritat. Dones compte, si en el nostre cas, doncs clar, és el contrari, no? Són persones normals que l'únic que tenien eren, bueno, doncs unes habilitats que les havien perdut, no?
Mm-hmm.
Uns hàbits de feina. Al tornar-les a posar en marxa, doncs poden directament anar a l'empresari.
Clar.
Una persona normal i corrent que treballarà i a més va com diríem, com tutelat per nosaltres, no? Nosaltres ens posem en contacte amb l'empresari, nosaltres
d'acord.
Treballem amb el programa Incorpora de la Caixa, mm-hmm. I amb el programa Incorpora de la Caixa, doncs clar, parlem amb l'empresari i parlem d'aquest treballador. Està treballant amb nosaltres, ha fet aquesta feina, ha fet aquests resultats, mm-hmm. Clar,
s'ha de
la mà.
S'ha de convèncer molt, Núria, l'empresari?
No? Cada vegada menys
cada
en el
vegada
nostre
menys.
Aspecte, eh? Sí que és veritat.
Per allò de dir, no, és que si no treballava, no, què tal, si hi ha molts peròs o no, o veritablement hi ha confiança en la persona que surt de...
Cada vegada hem agafat més confiança, sí que és veritat que va costar molt, però cada vegada hem agafat més confiança a la zona aquí del Garraf, i sí que és veritat que, bueno, doncs, es pot accedir. Ja et dic que el nostre tant percent de persones que s'incorporen al món laboral és bastant alt, és més d'un 70%.
D'acord.
O sigui
que... L'Esnori diu brutal.
Clar, és brutal.
Sí,
brutal.
És un èxit
gran, però clar, quan penso amb lo teu, no, amb la teva fundació, penso que és difícil introduir al món laboral aquestes persones, perquè clar, és el que dèiem, la societat no està.
No, i també s'han retirat moltes subvencions que hi havia abans. Llavors, això
llavors l'empresari fa encara pitjor, perquè dius, a sobre no tinc ni subvenció
ni
que
ni
la tenia abans.
D'acord.
Clar.
Llavors, a sobre ja, ni em surt més a compte, o sigui que res.
Sí, continua havent-hi, eh?
Està clar.
Millores, però bueno...
S'ha notat. La retallada s'ha notat per aquí.
Per tot arreu.
Núria Pasqual, gràcies. Núria Mestre, gràcies.
Moltes gràcies.
Marisol, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Vicenç, que vagi molt bé.
3 dobles.
Sí, lafec.cat, per tot el que vulguin,
clar,
d'informació.
Informació, agenda.
Agenda, exactament. Formació de la Federació
d'Empresaris del Gran Penedès. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.